Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
A aquesta hora, efectivament, us oferim un cop a la setmana un repàs a la gestió municipal des de la perspectiva o de les àrees del regidor que ens visita, regidor o regidora, en el cas del dia d'avui, el Ramon Zavalla, regidor de Drets Socials. Ramon, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, gràcies.
I a més, com saps, pendents i commocionats encara de les notícies que s'han produït aquest darrer cap de setmana per el tema de violència de gènere en diferents indrets, i en algun cas també amb fets que tenen a veure amb Vilafranca, Vilafranca i Sant Martí Sarroca, en aquest cas. Pendents aquestes hores encara de saber si finalment es decreta en el jutjat ingrés a la presó o no. Sabem que avui està davant de la justícia l'acusat i presumpte violador. Caldrà veure què passa, però realment fa reflexionar situacions com aquesta. Quan te les veus per la televisió sembla que no t'hagin d'anar amb tu, però quan les notes o tan a prop, o saps que som veïns de casa nostra, doncs sí. Déu-n'hi-do.
Sí, malauradament s'està produint amb una gairebé normalitat per la seva freqüència, tots aquests fets, no? Ahir o abans d'ahir també parlaven de violència domèstica, 3 morts, em sembla que va ser, amb el poc que portem d'any. Vam acabar l'any 2022 també amb un allau de víctimes de violència domèstica. Al cap i la fi, tot són agressions també contra les dones, no? Sí, com a societat hem de fer una reflexió. Jo crec que ja l'estem fent, tota la societat, però a banda de... hem de passar d'aquesta reflexió i concretar-la. Hem de fer mesures, s'han de prendre mesures. El legislador ha de legislar que sigui tot molt més proactiu, molt més ràpid, el càstig, perquè aquí hem de parlar de càstig. Realment, qui comet crims, perquè una violació no deixa de ser un crim, qui comet crims d'aquest tipus ha de rebre immediatament un càstig. Evidentment, dins de la presó s'ha de fer tot el treball que convingui per reinserir-los o reinsertar-los a la societat, no? Però realment no poden passar aquests fets de la manera impunament com estan passant darrerament. A mi em preocupa molt tot aquest increment de víctimes que hi ha i, per tant, d'agressors també, i com doncs surten a la llum, i no només perquè surtin a la llum, sinó perquè realment s'estan produint. Què estem fent malament com a societat? Estem fent malament els mitjans de comunicació, les escoles, la societat en general, les xarxes socials, alguna cosa estem fent que hem de buscar, detectar realment quina és la causa i posar-hi un remei. Un remei, evidentment, hi ha d'haver un remei pedagògic, preventiu, però, evidentment, davant del fet, hi ha d'haver una reacció punitiva respecte a les persones que fan aquest tipus d'actes. I ara no estic jutjant a ningú perquè, com molt bé has dit, no sé el cas aquest, quines són les circumstàncies que es donen. Però és igual, l'aire fa aquesta flaire que no ens agrada. I la dona és víctima domèstica, és víctima al carrer. No pot ser. La igualtat d'oportunitats, la igualtat de les persones s'ha de manifestar estar en tot tipus d'acció, i les persones, les dones en aquest cas, tenen tot el dret del món a anar a les discoteques, a sortir l'hora que vulguin i anar sense por pel carrer. I això no està passant últimament, ho estem veient amb massa freqüència. Per tant, jo em sap com a membre de la societat, ja no com a regidor de l'Ajuntament, com a regidor tinc les responsabilitats que tinc. I, evidentment, hem de treballar aquest tema. Però, com a ciutadà de peu, crec que estem en una societat, gairebé m'atreveixo a dir, malalta. I hem de fer la diagnosi d'aquesta malaltia, on està, per poder posar-hi el remei i la profilaxia adequada.
Mm-hmm. Evidentment, no podíem defugir parlar d'això també avui aquí, amb el regidor de Drets Socials, que també, pel que ens explicaves, Ramon, vens carregat d'informacions relatives a l'àrea que et correspon, i de la feina feta darrerament a l'Ajuntament de Vilafranca i de la feina que s'està fent i que acabarà confluint, em sembla que en els propers mesos, en algun ple municipal també, feina de reglamentació, de posar, diguéssim, ordre sobre paper, coses que potser ja es feien i es duien a terme, però que no quedaven explicitades en un document, no?
Sí, exactament. Un dels objectius que ens vam marcar en aquest mandat, la meva regidoria, la regidoria de drets socials, va ser fer front també a una llegenda urbana que hi havia, que encara avui en dia et pots trobar, de persones que atribueixen o designen els beneficiaris de l'acció social com a determinats col·lectius. I això no és cert. Com que no és cert, ni era certa llavors, doncs vaig voler explicitar-ho públicament, però què millor que fer-ho reglamentant la situació. És a dir, pot ser que hi hagi persones que no tinguin contacte amb els serveis socials, amb els drets socials, que realment puguin pensar els destinataris, els que reben els ajuts, són sempre els mateixos. No és cert, però no és cert perquè és un dret universal. És a dir, nosaltres com a Ajuntament tenim l'obligació de donar aquests serveis socials, i aquests serveis socials s'han de donar de manera transparent, totalment universal a totes aquelles persones, evidentment, que en tinguin dret i que justifiquin que en tinguin dret. Per això ens vam plantejar en un principi ja redactar el catàleg de serveis socials, quins són tots els serveis que nosaltres des dels serveis socials i dependència estem donant a la gent de Vilafranca, als 40.000 ciutadans i ciutadanes d'aquesta població. Per tant, ho vam reglamentar, vam posar allà en ordre què és el que nosaltres, quin era el nostre compromís. Nosaltres ens comprometem a fer totes aquestes coses. El següent pas va ser aprovar el reglament de prestacions econòmiques de caràcter social, és a dir, qui té dret, qui té una necessitat, l'explicita i justifica aquesta necessitat. Els nostres tècnics, que és un equip tècnic ampli el que tenim nosaltres, sortosament comparat amb altres poblacions. Altres poblacions han invertit en altres coses. Nosaltres, Vilafranca, ha invertit en tenir un equip professional tècnic molt competent, però a més molt nombrós. És a dir, en percentatge, en ràtios, seria més que altres ciutats del nostre entorn. Per tant, més capacitat de donar resposta a les necessitats dels ciutadans. Això amb el reglament aquest de prestacions econòmiques, doncs el que fem és, totes aquelles persones que tinguin algun tipus de necessitat, tenen el reglament, observen, van als nostres serveis tècnics, se'ls atén amb una, jo diria, gairebé immediatesa, i poden optar aquests reglaments. Un altre punt que nosaltres també tenim els nostres habitatges de caràcter social, era l'accés a aquest habitatge. Hi ha persones que es pensen que qualsevol pot tenir-hi accés o determinades persones no hi poden tenir accés. No, hem de regular aquest accés, ho vam regular, ho vam portar en el ple del mes de novembre, ara està en un període d'informació pública. Per tant, jo espero que amb al·legacions, amb esmenes, amb el que sigui, això ho acabem aprovant definitivament també en aquest mandat. I l'última cosa que ens quedava, l'últim reglament que ens quedava, era el del servei d'atenció a l'entorn domiciliari. És a dir, aquelles persones que tenen una dependència, que tenen una certa vulnerabilitat i que necessiten que algú els hi faci la neteja de casa, que els hi faci un acompanyament a anar a comprar, que els hi faci la higiene personal, que els hi faci alguna atenció pel que fa als seus medicaments, o fins i tot el dinar, si convé, en funció de cada situació. I aquest reglament el tenim ja redactat, el treballarem a primers de febrer en el Consell Municipal de Drets Socials, que serà el que primer informarà de com ho veu, i després la intenció és, si pogués ser en el ple de febrer, i si no serà en el ple de març, no més enllà, portar-lo ja al ple per la seva aprovació. Jo crec que amb aquests quatre documents, catàleg, reglament de prestacions econòmiques, accés a l'habitatge i servei de l'entorn a l'atenció domiciliària, crec que deixem molt regulat, o queda molt regulat, des dels serveis socials les prestacions i qui té dret i qui no té dret a rebre-les. Bàsicament és qüestió de vulnerabilitat. Qui és vulnerable té un dret, el que passa que aquesta vulnerabilitat és una cosa molt etèrea, per tant hem de quantificar-la. Aquesta vulnerabilitat és de caire 1, de caire 2, de caire 3, per tant, qui tingui aquesta vulnerabilitat i la pugui demostrar, doncs tindrà accés a aquestes prestacions que nosaltres estem donant i que, repeteixo, són universals i que tenen dret tots els ciutadans a sol·licitar-la. En funció de la seva situació, serà si la poden preveure o no.
I qui valora aquesta vulnerabilitat? Els treballadors de serveis socials de l'Ajuntament de Vilafranca?
Sí, i en base a aquests reglaments. És a dir, els reglaments el que ens dona és la màxima objectivitat en el tècnic. El tècnic aquí ve a ser com una miqueta com el vademecum de la medicina, no? És a dir, té un reglament en funció de les acreditacions que porti el ciutadà, que digui, doncs, tinc això, estic a l'atur, som tants en el domicili, no tenim propietats, etcètera, etcètera, doncs que allà ja està tot reglamentat, doncs, en funció d'això, se li atorga o no, com ho estem fent també, per exemple, amb l'accés al rebost. L'accés al rebost se'ls dona uns punts amb els ciutadans que en tenen dret en funció de les seves situacions, si tenen més fills, menys fills, els seus ingressos, i es canvien aquests punts per aliments. Doncs igual, l'accés a totes les prestacions que nosaltres donem de serveis socials estan, acabarem el mandat, totalment reglamentades i aprovades pel ple. Perquè fins ara també estaven reglamentades, però no havien passat el tràmit legal, que és important, de que estiguin al ple i, per tant, siguin documents públics i la gent, la ciutadania, pugui consultar-los en qualsevol moment, perquè quedaran penjats a la pàgina web de l'Ajuntament i, per tant, qualsevol ciutadà pot anar allà i mirar a veure si té dret a una prestació o no.
Per tant, d'aquesta reglamentació, d'aquests quatre documents, per entendre's, el catàleg i els tres reglaments, n'hi ha dos que estan pendents encara de l'aprovació. Un està en aprovació inicial, però li falta la definitiva.
Exacte.
I l'altre s'ha de proposar en els propers plens?
Sí, sí. A l'altre, el del servei d'atenció a l'entorn domiciliari, la intenció primera, si el Consell Municipal de Drets Socials li donés el seu vistiplau, que està previst convocar-lo a primers de febrer, la intenció seria portar-lo al mes de febrer. Més enllà del mes de març, segur que no. Per tant, vol dir que tant aprovació inicial com definitiva estarien abans del 28 de maig, que és quan teòricament, no teòricament i a la pràctica, finalitza el mandat.
Mm-hmm. Són documents que, clar, dits com a mínim així en el seu títol, no? Reglament de l'accés a l'atenció de l'entorn domiciliari, pels ciutadans de peu poden sonar molt rimbombants i molt estranys. Són documents difícils d'entendre, és a dir, és allò de serà difícil que pugui accedir a aquests serveis perquè no sabré ni entendre el que m'estan proposant?
No, una de les nostres, de les característiques dels nostres equips tècnics, quan parlo dels equips tècnics, ens estic referint dels tres tipus d'equips tècnics que han participat en la seva redacció, que són experts, tècnics experts de la Diputació de Barcelona, els nostres equips jurídics de la casa i els nostres equips tècnics de serveis socials. Tots ells han tingut sempre molt clar que la redacció ha de ser senzilla. Per tant, qualsevol que agafi aquest reglament no és... Ara estic fent una comparació i no sé si la comparació serà odiosa. No és un real decret del BOE. És un reglament molt senzill, molt de fàcil entendre, en el qual queda tot molt catalogat, molt establert, quines són les persones beneficiàries, què s'entén pel servei, quin és l'àmbit d'aplicació, etcètera, etcètera. No? Sí que està articulat, per tant, hi ha un article, 1, 2, 3, etcètera, etcètera. Hi ha un preàmbul que defineix molt clarament la intencionalitat amb la qual es fa això. Jo crec que el preàmbul ho diu tot i a partir d'aquí l'objecte, els serveis, les persones beneficiàries, les tasques assistencials, les tasques educatives i socialitzadores, etc, etc. Vull dir que està tot aquí contemplat i ja, repeteixo, insisteixo, amb un llenguatge molt planer, si és que el llenguatge normatiu és planer, però s'entén, eh? Subjecte predicat. No ens anem amb oracions subordinades que a vegades la gent amb aquí es perd.
Ni segones intencions.
Ni segones intencions, ni molt menys. Si la nostra intenció només és una, que tothom ho entengui, que tothom vegi que tenim els documents públics, transparents, i que tothom hi té dret. I que qui hi accedeix és perquè hi té el dret i perquè s'ho mereix i perquè la seva situació, doncs, així s'ho justifica. I els nostres equips tècnics estan contentíssims, encantats, de que realment estigui això publicat perquè els ajuda a objectivar la seva feina. No hi ha aquí aspectes subjectius, que a vegades la subjectivitat pot dir, doncs aquest li faig això o li faig l'altre. No, està reglamentat i, per tant, és qüestió d'aplicar el reglament. Jo crec que és una bona... anava a dir una bona pensada, no? Perquè gairebé seria una autoadulació. No, però és important aquest propòsit que s'ha fet en aquest mandat de donar la màxima transparència a allò que algú podia tenir en algun moment algun dubte respecte a quins eren els destinataris. Perquè això que he dit jo aquí m'ho he trobat al carrer, moltes persones.
Clar, però hi ha gent que diu, sempre els hi donen els mateixos.
Els mateixos, sempre els hi donen els mateixos. Doncs no és veritat. Però no només no és veritat, és que vostè pot tenir aquí el reglament, pot mirar-ho, i si vostè compleix les condicions d'aquí, està tardant ja en demanar-ho. Demani-ho, perquè si compleix les condicions, ho tindrà. Servei de l'entorn domiciliari. Vostè compleix l'atenció que necessita que una persona vingui dues, tres hores a la setmana a fer-li higiene personal? Doncs, i compleix les condicions? Demani-ho. Vostè necessita que algú l'acompanyi a fer la compra? Demani-ho. I, per tant, doncs, és una qüestió de mirar-ho. Que, concretament, en aquest cas, del Servei d'Atenció a l'Entorn Domiciliari, he de dir que en aquest any 22, respecte a l'any 21, hem incrementat, aproximadament, amb unes 2.000 hores les atencions que hem fet i amb 90 persones. Respecte a l'any 21. Anem incrementant. En el pressupost ho contempla. El pressupost municipal ja contempla que el servei d'atenció domiciliària cada any va increixent. Per què? Perquè la població cada vegada envelleix més, sortosament, cada vegada es fan més anys. Evidentment, fer anys, tot i que tots volem fer-los amb les millors condicions, però sí que és veritat que és un hàndicap. Fer anys vol dir que cada vegada la teva capacitat d'autonomia potser va minvant. Doncs perfecte, nosaltres atenem amb aquestes hores i amb aquestes persones. Voluntat hi és, voluntat política i voluntat tècnica hi és per atendre-ho. Per tant, amb aquesta reglamentació jo crec que fem un pas important, donem un pas important, sobretot el que deia abans, de la transparència.
Uh-huh. I el que també, aquest increment suposo que també es pressuposa, o es pressuposta, en aquest cas, tenint en compte les condicions que hi ha en la societat i en aquests moments tots veiem a venir que les condicions del 2023 seran complicades o tenen tendència a ser complicades amb un increment dels preus dels productes en general, de l'electricitat i el gas, etcètera, etcètera. No? Això ens fa pensar també amb l'oferta del rebost solidari que hi ha a Vilafranca. Té dades el regidor de com ha evolucionat aquest servei?
Sí, la veritat és que va haver un mes que sí que hi va haver un pic important, però després es va normalitzar. Estem al voltant d'unes 500 famílies mensuals a les que estem atenent, 500 famílies que venen a ser aproximadament unes 1.300, 1.400 persones. Jo el que sí tinc aquí és un resum de les dades de tot l'any 22, i en l'any 22 puc dir que hem fet unes 9.400 entregues, 9.400 carros de compra, per dir-ho d'alguna manera, que vam fer unes 1.500 prescripcions i que això va afectar a unes 835 famílies, 2.000 persones. Vull dir, 835 famílies de Vilafranca han estat beneficiades per el servei del rebost, que realment és un servei molt important, un servei que he d'insistir també en què el porta pràcticament els voluntaris, tant l'equip de la Junta, que forma la Junta del Rebost, està formada per voluntaris, com per les persones que preparen els magatzems, preparen la botiga, lliuren els materials, fan de caixers, etcètera, etcètera, netegen. Tot això ho fan voluntaris. És important destacar aquest paper, aquest rol solidari que tenim algunes persones de Vilafranca. Però insisteixo, 835 famílies vol dir més de 2.000 persones que s'han beneficiat del rebost, dels aliments del rebost en aquest any. El Banc d'Aliments ens aporta aliments des de Barcelona cap aquí, però també després hi ha totes les donacions de comerços de la comarca, de comerços de Vilafranca, i després els dies aquells del gran recapte que, doncs, tota la ciutadania, jo m'atreveixo a dir que és tota la ciutadania que col·labora aportant aliments. Jo ara ho dic de memòria, però jo diria que aproximadament es van aconseguir entre 12-14 tones d'aliments en l'últim gran recapte que es va fer. és important, eh? 12.000, 12, 14.000 quilos d'aliments és important de cara a poder fer front a aquestes necessitats que es preveuen. Preveu que l'any 2023 no en sigui un any dur per tot el que portem, increment de consums, del preu dels consums, increment de la cistella de la compra, del preu de la cistella de la compra. Bé, doncs estem preparats, jo crec, per fer front a aquestes primeres necessitats bàsiques que es puguin sorgir.
A banda d'aquestes aportacions que ens deia vostè del Banc d'Aliments, del Gran Recapte, de les aportacions dels mateixos supermercats de Vilafranca, l'Ajuntament hi aporta també una partida?
Sí,
al
sí, sí, sí. La partida que aporta l'Ajuntament, jo diria que l'any passat, el 2022, va ser d'uns 95.000 euros. És una partida important. Bueno, som el gran proveïdor, a banda dels aliments que puguin rebre del Banc d'Aliments. L'Ajuntament és l'aportador més gran que hi ha, no hi ha ningú més. Després hi ha aportacions particulars de 500 euros, 1.000 euros, etc, però la quantitat més forta l'aporta, evidentment, l'Ajuntament, perquè és que hi creiem en aquesta necessitat. No, la necessitat no. Creiem que hem de donar resposta a la necessitat. La necessitat hi és. Nosaltres, com a Ajuntament, ens comprometem a donar resposta. I, per tant, l'aportació és aquesta. I, a més, també ho he dit en el ple, ho he dit en comissions informatives. Aquesta és la quantitat inicial que nosaltres aportem en pressupost. Però, si hi hagués necessitats, com en algun moment hi va haver-hi necessitats extraordinàries, també modifiquem, si convé, el pressupost municipal per incrementar aquestes quantitats, si és que així es necessités. No? Algun any va ser necessari fer-ho. Aquest any 2022 ho vam fer, també un increment d'uns 15.000 euros respecte a l'aportació inicial que havíem pressupostat. Bueno, estem aquí. I la voluntat, ja dic, la voluntat de l'Ajuntament, i m'atreveixo a dir de tot l'Ajuntament, no de l'equip de govern, estic parlant perquè sempre quan es presenten temes d'aquest tipus, gairebé la unanimitat de tots els grups municipals en donar resposta. Això existeix.
Mm-hmm. Doncs avui hem estat parlant amb el regidor de Drets Socials, el Ramon Zavallà, a l'Ajuntament de Vilafranca, en aquest espai de la Casa de la Vila, que hem de posar doncs, a punt final en aquests moments. Gràcies per acompanyar-nos, com sempre, i fins a una propera ocasió.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.